benvinguts. Passeu, passeu, de les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Dios de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Después de las restricciones obligadas por la pandemia, en ese centro sociocultural, en el mes de mayo tienen un protagonismo especial los debates organizados. ¿No es así, Estela Soler?
Sí, Enrique. Durant tot el mes de maig hem organitzat a Carrevolta els debats per la revolta. Junta a Joventut pel Clima i per l'Horta hem organitzat unes jornades amb distintes persones expertes en diverses temàtiques. L'objectiu que tenim és voler contribuir a trobar respostes a aquest temps incert de desorientació i canvis profunds. Este programa i el següent el destinarem a que escolteu xicotetes entrevistes que hem fet a les persones que han vingut als debats. També, per altra banda, tindrem una mirada des de l'art, que constarà de tres activitats artístiques que també hem organitzat des de Carrevolta. Una de teatre, un acte literari i una picadeta amb excusa. La picadeta amb excusa està organitzada pel col·lectiu de treball social de Carrevolta, del que després escoltarem una entrevista a un dels seus membres.
Bona vesprada a tots i totes. Benvinguts i benvingudes al Déu de Santa Teresa, la sessió de Carrevolta per al programa de la Luna Sale a Tiempo. Avui tindrem al nostre programa, en primer lloc, unes preguntes que li varen fer el passat 12 de maig a Javier Felipe, que va ser un dels ponents que va vindre per als debats per la revolta d'este mes de maig que organitzem així a Carrevolta. En segon lloc, Josep Martínez farà una entrevista a un dels membres del col·lectiu de treball social de Carrevolta, en este cas Javier Calvo, portaveu del col·lectiu. En tercer lloc tindrem, com sempre, el nostre compa Adelí Martínez, que estarà fent la seva secció de El Roig al Calendari, parlant de música. I per a finalitzar, Josep Martínez ens portarà, com sempre també, la programació de Carrevolta per a les properes setmanes. Javier Felipe és enginyer industrial amb experiència en l'indústria del sector automobilístic, electrodomèstic i ferroviari. Té un màster en energies renovables i eficiència energètica. Actualment treballa com a investigador a l'Institut CIRCE, Centre d'Investigació de Recursos i Consum Energètic. Hola Javier, moltes gràcies per l'entrevista. Avui ens has parlat en la xerrada que has fet en Carrevolta, avui dia 12 de maig, que ens acostem a un moment crític per a determinats materials i que en un futur ens costarà produir des d'alguns sectors tecnològics. Quins d'aquests sectors seran els més afectats?
Serán todos los que requieran estas materias críticas, tanto el automóvil, las energías renovables, porque los molinos eólicos necesitan para los imanes permanentes, la solar fotovoltaica también, pero es que será un poco toda nuestra economía en general porque al final dependemos de esos materiales. Conozco más la parte de energía. Uh-huh. En el resto de sectores tipo defensa, sanitario, tengo menos conocimiento, pero tendrán los mismos problemas porque al final estos materiales se usan en todos los sectores.
En la teua charla también has comentado la necesidad de mesurar la petjada ecológica de forma unitaria en nuestro país. ¿Cómo podemos entender a esta petjada unitaria?
Lo ideal sería que cada región, cada comunidad tuviese esa huella unitaria, pero es algo que va a ser muy difícil de conseguir. Por eso se plantea la idea biorregional de diferentes regiones para conseguir una unitaria en el conjunto. Pero esa unitaria en el conjunto no quiere decir que una consuma 10 y el resto tenga una huella de menos 10, sino que intente estar lo más equilibrada y nivelada posible sin tener esas desigualdades.
Exactament, en el teu debat tu has parlat de la biorregió cantàbrica mediterrània. ¿Ens quedaria altra regió d'anàlisi?
Cuando surgió esta idea, surgió desde los foros de la Concordia y vieron qué biorregiones puede haber en España. Hay diversas. Lo que intentaban era establecer de forma lógica, según los recursos compartidos de las diferentes comunidades autónomas, el englobarlas de una forma biorregional. Pero hay más, además de la biorregión Cantábrico-Mediterránea. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho este trabajo solo de momentos para esta biorregión.
Felipe, tú eres ingeniero. ¿Penses que la tecnología ens salvará?
No, la tecnología es ayuda, nos salvará en parte, pero no puede ser nuestra única solución.
Per exemple, projectes tecnooptimistes, que s'està ara invertint un mogolló de diners. ¿Quina és la teva opinió sobre estos projectes?
Yo tengo esperanza en el tema de la tecnología porque al final nos ayuda a la sociedad. El problema es que no podemos confiar todas nuestras esperanzas a ese tipo de soluciones porque no son palpables de momento. Es el refrán de toda la vida, más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, desde mi punto de vista y en la situación de emergencia climática actual en la que estamos, no podemos estar confiando continuamente en que la tecnología nos salvará, porque nos va a ayudar, pero no nos va a salvar. Es una herramienta, no la única solución.
Y per finalitzar, una última pregunta. En el teu debat has ensenyat un parell de notícies de premsa sobre la caiguda de la indústria de l'automòbil per escassetat de matèries primes. I has posat en relleu que actualment per a produir un cotxe es fa ús de tota la taula periòdica d'elements. La cultura occidental o del nord global ha tingut el cotxe com a símbol de progrés i desenvolupament i actualment continua sent-lo per a molts. La gent jove està esperant complir els 18 anys per a comprar-se un cotxe. Quant de temps penses tu que li queda aquesta cultura de que cadascú tinga un vehicle privat a casa?
Eso es una bola de cristal y lo desconozco. Pienso que no podremos seguir viviendo en esta cultura de que cada persona tiene un coche. Yo adopté esta idea hace tiempo ya, decidí no comprarme nunca un coche porque, como tú has dicho, creo que se utiliza solamente un 1 o un 2% del tiempo y lo veía innecesario. Pero ¿cuándo se acabará? No lo sé. Pero creo que lo veremos, más pronto que tarde.
Moltíssimes gràcies per les teues respostes i per el debat amb el nom Anàlisis i estimació de recursos, empremta ecològica i material d'una transició energètica en la biorregió Cantàbric-Mediterrani. El debat que vaig fer el dia 12 de maig en Carre Volta.
Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Javier Felipe és enginyer industrial amb experiència en l'indústria del sector automobilístic, electrodomèstic i ferroviari. Té un màster en energies renovables i eficiència energètica. Actualment treballa com a investigador a l'Institut CIRCE, Centre d'Investigació de Recursos i Consum Energètic. Continuem en el Déu de Santa Teresa i ara tenim a nosaltres a Josep Martínez, que ha fet una entrevista a un dels compes de Fem Xarxa, el col·lectiu de treball social de Carre Volta, que faran amb nosaltres una picadeta amb excusa el dia 24 de maig, dins de la programació dels debats per la revolta d'este mes de març que hem organitzat a Carre Volta.
Com hem comentat, un dels col·lectius que participarà en les jornades en temps incerts de Debats per la Revolta és l'espai social Fem Xarxa de Carre Volta. I avui tenim amb nosaltres a Javier Calvo, que farà de portaveu del col·lectiu per a comentar-nos què són, què volen fer i quina activitat tenim programada per al pròxim dimarts 24 de maig. Bona vesprada, Javier.
Hola, bona vesprada a tots i totes.
Hem llegit el vostre manifest, que està al blog al qual es pot accedir des de la pàgina de Carre Volta, i veiem que voleu fer, per una banda, reflexió i debat, però per altra banda parleu també de fer intervenció comunitària. Conta'ns un poquet esta dualitat, per què?
Efectivament, nosaltres com a col·lectiu el que tenim és dos vessants prou clares. Per un costat tenim la reflexió i el debat, que és en quant a políticament seria la nostra estratègia, perquè pensem que la política social, en este cas al País Valencià, sobretot des de les darreres eleccions i el primer pacte del Botànic, ha sigut prou decisiva per a la nostra acció professional, i aplaudim tota una sèrie de lleis i de decrets que d'alguna forma sí que han fet avançar al nostre país per assegurar els drets socials. Però també, per una altra banda, pensem que n'hi ha un marc legislatiu prou important, però encara això n'hi ha moltíssima gent a la que no li arriba ja no directament les ajudes, sinó no se garanteixen els seus drets i la seva dignitat com a persones. Per això, per una banda, tenim la nostra reflexió i debat, que és una vessant important, i per l'altra tenim la intervenció comunitària. La intervenció comunitària seria precisament la nostra estratègia. Nosaltres, com a professionals del treball social, pensem que en un món on intenta individualitzar i atomitzar a la nostra població, la intervenció comunitària és l'eina necessària i la més factible per a d'alguna forma aglutinar a les persones i fer-les protagonistes, però fer-les protagonistes sempre en el conjunt, sempre d'alguna forma intentant unificar i aglutinar els barris i no simplement atendre la gent en una gestió de casos individual. També li dono importància al concepte de gestió, perquè pensem des del nostre col·lectiu que la pobresa no s'ha de gestionar, sinó que s'ha d'intervenir sobre ella i s'han d'assegurar i garantir uns mínims i condicions de vida. Per això pensem que la intervenció comunitària és la idònia per a d'alguna forma no sols resoldre, sinó també participar activament a la nostra població i que no siga una dinàmica, no, de professional que sap contra persona o barra víctima que moltes passa en els serveis socials i altres sistemes de protecció social.
Un altre comentari que feu en el manifest és que voleu unir tant a professionals com a activistes. Això no sol ser habitual, perquè les associacions i col·lectius solen ser més aviat gremials. Conteu-nos per què també d'aquesta dualitat.
Pues efectivament, també pensem que és important i de fet tenim una aposta decisiva pràcticament des del principi en la que pensem que és necessari no sols professionals de l'acció social, perquè pensem que no sols el treball social, sinó que també hi ha altres professions com l'educació social o l'integració social, inclús la pedagogia, la psicologia, que també són molt importants dintre de l'acció social, però també hem de tindre en compte tot el que és l'activisme social. En Carrevolta teniu i tenim una història prou llarga prou ferma d'activisme social i pensem que s'ha d'obrir la mirada, no?, d'alguna forma, i també el que comenta, fugir d'esta forma del gremialisme i del corporativisme, inclús dels col·legis professionals. Pensem que el gremialisme l'únic que fa també és col·laborar en esta racionalitat neoliberal d'individualitzar els problemes, individualitzar i categoritzar les persones segons cadascuna d'una sèrie de categories. Pensem que la unió professional en un saber, òbviament, professional i estar sempre a la realitat social, junta a l'experiència també i la sistematització dels activistes, és una aposta prou, pot ser arriscada, però és una aposta ferma, i pensem que ha de ser el centre per a el que estàvem comentant molt davant, per a la reflexió i per al debat, perquè pensem que és important d'alguna forma, també és prou anticapitalista en aquest sentit, parar i pensar el que necessitem, el que volem, i d'alguna forma no estar constantment pensant en la notícia d'avui, la notícia de demà. Pensem que és molt important parar, reflexionar i a partir d'ahí continuar, obrir espais de debats, sobretot a nivell professional, per a una ètica i una crítica constructiva sempre. Per això pensem que la unió professional i la unió dels activistes i les activistes socials no sols és essencial, sinó que és totalment necessària.
Javier, des de fa uns anys hi ha una acumulació de crisi derivades de la pandèmia, ara derivades de la guerra ucraïna, amb tot el que significa això de dificultats econòmiques, de nous èxodes. Si pares a mirar, hi ha una sensació de desfeta. Què proposaríeu vosaltres? Quines serien les primeres mesures per a intentar no acabar realment en una catàstrofe, però on començaríeu?
Pensem i d'alguna forma pues, també estem contentes, encara que igual no convençudes, no?, de que d'un govern en principi progressista, sobretot el govern de l'Estat espanyol i també el País Valencià, però pensem que al final són mesures que se prenen però que no actuen directament sobre l'estructura, perquè al final els problemes són estructurals. El primer que hem d'entendre i que ha d'entendre la gent és que el seu problema de salut mental no és un problema individual ni és un problema que té ja perquè és una persona dèbil o una cosa així, sinó que és un problema en conjunt, és un problema estructural. Per això pensem que s'han de prendre mesures en aquesta direcció. El que ha estat passant, sobretot en la guerra d'Ucrània o durant la pandèmia, el que ha passat és agreujar les condicions que ja veníem acumulant des de 2008, perquè n'hi ha moltíssima gent que, ironitzant un poc, no va eixir mai de la crisi econòmica de 2008 i que continua, que simplement el que els ha fet és agreujar aquesta situació i les contradiccions pròpies del capitalisme. Realment la guerra, la pandèmia, pues, al final també són resultats de tota aquesta lògica i aquesta voràgine neoliberal. Nostres propostes serien més o menys en la mateixa direcció que s'han pres, però d'alguna altra forma. Un exemple clar és el bono jove a l'alquiler, per exemple. Mentre no s'intervinga el preu de l'alquiler, l'únic que va és a pujar els preus. En aquest cas, el bono de l'alquiler no intervé ni limita el preu de l'alquiler i l'únic que fa és a pujar els preus. Un altre cas és el denominat escut social, que d'alguna forma l'ingrés mínim vital, per exemple, n'hi ha dades de l'Associació de Directores i Gerents, que sols el 12,1% de la població que està baix l'umbral de la pobresa no li arriba. Per tant, és un escut social, en principi, pensat i dirigit contra una part molt important de la nostra població, que sols arriba al 12%. De la 1,7 milions de sol·licituds que s'han presentat de l'ingrés mínim vital, sols 400.028 sol·licituds s'han resolt. No sols d'alguna forma l'escut social està fallant, sinó que també d'alguna forma arrastra velles lògiques que les persones que venim de l'acció social tenim molt clares. En aquest cas és l'excessiva burocratització. Per això pensem que d'un costat s'ha d'intervindre sobre el mercat de l'alquiler, s'han de limitar els preus, d'alguna forma s'haurà d'ajustar, perquè sí que és cert que la llei catalana, per exemple, fa poc temps s'ha tombat, però pensem que el primer és limitar el preu de l'alquiler i, per altra banda, també limitar i actuar sobre sectors estratègics que d'alguna forma asseguren unes condicions mínimes d'existència. Pensem que simplement en el compliment íntegre de la Constitució de l'Estat espanyol, pues, ja seria una forma d'avançar i seria començar a andar el camí que tenim present, però volem anar molt més enllà.
Ja, per últim, com hem comentat adès, el pròxim dimarts, 24 de maig, i dins de les jornades en temps incerts de Vas per la Revolta, heu organitzat un acte que porta per títol Els drets socials no arriben. Què fareu en l'acte perquè ens convideu a vindre?
En este cas, no, la picadeta en excusa, jo crec que ja és una de les nostres últimes bales, perquè després de tants anys denunciant aquestes situacions, pensem ja que l'únic que ens queda directament és explicar-lo gràficament. Per això convidem a tota la gent que vinga en esta picadeta en excusa, que no sols serà un berenar gratuït, sinó que a més jo pense que aprendrem moltes coses, inclús prendrem consciència de moltes coses parlem habitualment, de pobresa severa, però realment s'ha de viure la pròpia pell el que és la pobresa severa. I en este cas convidem a tota la gent, no sols del treball social, sinó de l'acció social en general, o inclús més oberta a gent en certa consciència i sensibilitat social, a que vinga en esta picadeta en excusa. A part de que presentarem el nostre col·lectiu, també explicarem gràficament què és el que està passant al nostre país.
Moltes gràcies. Gràcies, Javier, per estar amb nosaltres.
Encantat, un plaer.
Hem tingut amb nosaltres a Javier Calvo, portaveu de l'Espai Social Fem Xarxa de Carrevolta.
Adelí Martínez, al Roig al Calendari.
Després d'uns anys difícils, la cultura torna als carrers i això significa que dissabte 21 de maig la música tradicional i d'arrel valenciana pren els carrers de Massalfassar. Torna el cant al ras en la seva 27a edició després de dues edicions diferents, la del 20 a recer i la del 21 sense sopar. La trobada més important de les que es dediquen a la cançó tradicional al País Valencià està organitzada per la Colla de Dimonis de Massalfassar i pretén recuperar el gust per la cançó tradicional, una cançó que ha tingut una importància cabdal en les hores de treball, d'oci i de festa. Parlem de cançons de batre, albades, cant d'estil, cançons de taverna, gotges, romansos o nadalenques. Enguany canvia la seva ubicació habitual i el sopar i posterior actuació de Baron Centenar d'artistes tindrà lloc en els carrers Llibertat i Comerç. Al llarg de les seues edicions, on ha tingut especial importància la figura de Josep Vicent Frechina com a organitzador, han passat per l'escenari cantadors d'estil com APA, Teresa Segarra, Nayet de Bétera o Jacinta Hernández, cantadors de repertoris tradicionals com Pep Jimeno Botifarra, Hilari Alonso, Xavi de Bétera o Jonathan Penalba, membres de formacions estables de música tradicional com Urbalia Rurana, Carraset, Altai, Miquel Gil o Lam de Foc, i artistes d'altres gèneres com Dani Miquel o Toni de l'Hostal. Escoltem ara una cançó que ha sonat a les nits de Massalfassar, Romans de Sant Rorro, en la versió del disc Home Romancer, que el 2015, amb el fil conductor de Romansos de Sec, va unir quatre veus d'actualitat al panorama folk valencià. Pep Gimeno Botifarra, Nayet Sirelet, Xavier de Bétera i Hilari Alonso, tots habituals del Cant al Ras.
Sant Rorro té molts de bons i és un sant molt milagro que per a fer ser un gos mai no ha sigut perdó. Quan era xiquet, a penes parlava, anava a les tendes i s'emborratxava. Quan era xiquet, a penes parlava, anava a les tendes i s'emborratxava. Quan era més padrinet i augmenta la devoció i no passava ni un dia sense prendre gafarró. Tenia amistat a les taverneres que ho venen fiar. Tenia amistat a les taverneres que ho venen fiar.
I per últim, amb el Déu de Santa Teresa, continuem amb Josep Martínez, de nou, que ens va contar per a les properes setmanes la programació que tindrà Carrevolta.
Sí, és el torn ara de comentar-vos quines activitats tindran lloc a Carrevolta en els pròxims dies. En primer lloc, dir-vos que des del 10 de maig i fins al 10 de juny hi ha una exposició de pintura de Gracià Calvet, tant al bar com a la sala d'exposicions pròpiament. Ara mateix, a les 8 i mitja, avui, divendres 20, comença una obra de teatre que porta per títol Tot inclòs i està escrita per Olga Calatanez i Ricardo Uy. Passem a la setmana que ve i ja el mateix dilluns 23 de maig a les 6 i mitja presentarem el llibre Retales de una bandera blanca de Javier Bardón. És un acte que convoquem entre les entitats ASICOM i Carrevolta, així que després hi haurà una conversa on participarà el mateix autor, Luis de Santiago, exsecretari d'organització de Podemos Alcalá, José Ignacio Pastor, president d'ASICOM, i Isabel Cercenado Calvo, representant de Carrevolta. A l'endemà i dins, com ja sabeu, de les jornades en temps incerts de Bats per la Revolta, a les 7 dimarts 24 hi haurà una piqueta amb excusa amb el títol Els drets socials no arriben, organitzada, com ja haureu escoltat, per Femixarxa, l'espai social de Carrevolta. Dijous 26 a les 7 continuem amb les jornades, en aquest cas amb un col·loqui a càrrec de Ignacio Sánchez Cuenca, que ens parlarà de democràcia desordenada, la crisi dels partits i els mitjans de comunicació com a intermediaris de la ciutadania. Finalment, divendres 27 hi haurà, per una banda, la presentació de la novel·la Altaya, de Juli Capilla. Intervindrà el mateix autor i la també escriptora Mercè Climent. I el mateix divendres de vesprada i dissabte hi haurà a Carrevolta la segona escola pacifista del centre de l'Ast. Divendres a les 6 i mitja hi haurà una conferència amb el títol Activisme contra la guerra, guerra contra l'activisme, Pegasus, eines de control social. Hem de tindre por a ser activistes, és perillós denunciar el negoci de la guerra. I dissabte hi haurà diversos tallers. Passem ja a la setmana següent. Dijous 8 de juny presentarem el llibre de poesia Exposició d'Àngels Moreno. A les 7 participaran l'autora i el també escriptor Joan Deusa. I finalment divendres 10 de juny, també a les 7, presentem un altre llibre, La història oficial, de Jonathan Martínez. Us comentem ara els tallers que ja
aquest trimestre a Carrevolta. El de valencià, que inclou llengua, història i cultura, que impartís Manel Pérez els divendres de 10 a 11 i mitja. Podeu inscriure-vos telefonant a si mateix a Carrevolta, 963-92-20-88. Un taller ja clàssic a la Casa Cel de Tango, impartit per Luciano Blanco. Ara mateix hi ha classes dilluns a les 8 i mitja i dimecres a les 9. Pots telefonar al 657-473-638 per a rebre més informació o bé entrar al web luciano-tango.es. Així mateix tenim els dijous de 5 i mitja a 7 i mitja el taller de teixit amb grups reduïts. Pots rebre més informació en el 663-376-046. I finalment, ioga els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja. El contacte per apuntar-se és amb Flori el 629175702.
I fins així hem arribat al programa d'avui en el Déu de Santa Teresa. Moltíssimes gràcies a totes per escoltar-nos. Adeu, una abraçada.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Canimito, i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte.